I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos la banana granel a 1,35 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y los bastones de cacao bandeja de 5 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Y de tres radios, Dial.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimas i Raúl Valls.
Avui, doncs, ja passen uns minuts de les 11 des de matí, però això no s'ha acabat, estàu a La Gran Vida. Si vos acabeu d'incorporar ara mateix, si baixeu dos cotxos, si estàu dins un amb vos, si, jo què sé, aneu a la platja, si aneu a veure els sogres, la veïnada, el veïnat, si teniu plans avui diumenge, esperau un poquet, perquè encara mos queda una horeta de programa. Ja sabeu que dissabtes de 9 a 11, els diumenges de 9 a 12, són 3 horetes de programa ses que han tingut avui. Encara mos queda aquesta horeta que és més relaxada. Hem passat per aquí molt de protagonistes. I ara és el moment de passar-ho bé, és el moment de fer ses xerradetes. Una entrevista especial, és més emocional, més emotiva, més divertida que conèixer la persona com a comunicador, que també en parlarem. Mirau, ja he donat una pista. Ella és comunicador, és periodista. La persona que entrevistam avui, vos he de dir que segurament ha fet més quilòmetres amb un micro a la mà que voltes en cotxe o un embús per la silla de Mallorca i per les Balears. Segur. L'han vist en el carrer, ha fet enquestes, ha fet entrevistes, ha fet connexions en directe, mos ha explicat històries de tot tipus. Ha hagut d'improvisar molt, també, segurament, perquè quan un fa un directe, a vegades les coses no surten com està previst. Però ell és una persona resolutiva i, a més, que jo l'admir i l'he començat a estimar des de fa un temps. I per això volia que estigués avui en aquest dia d'estiu del mes d'agost. El penúltim diumenge, no?, d'agost, de fet. I ell ha passat per la ràdio, ha passat per la tele, ha fet un tèntol. I mira per on, també forma part d'una nova aventura, que és dissabte directe. He fet aquest joc de paraules perquè va estar tèntol en aquesta casa, ha estat a diferents programes, ha estat informatiu, està actualment fent feina a Mira per on. A dissabte directe és un programa d'actualitat que podeu veure dissabtes de 6 a 8. I no només per entendre l'actualitat, sinó per acostar tot el que passa a les Illes Balears a que vostre d'una manera divertida i desenfadada. I això està molt bé. I de com que han donat tota aquesta informació, avui, ara ja sí, poden dir qui és. Ell és en Joan Ferrés, avui, a l'Entre tu i jo.
Entre tu i jo.
Joan Ferrés, periodista comunicador d'aquesta casa, d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió, fas moltes coses. He intentat fer una petita intro i sempre s'allarga, però estic molt content de tenir-te.
Jo també. T'he dit que d'aquesta intro ha estat llarga, però amb aquest com ha lligat Stentol i dissabte directe amb un miraperon enmig.
Un miraperon enmig,
no m'ho havien fet encara, i enhorabona, perquè ha quadrat, ha quadrat.
Ha quedat com
molt bé. T'ha tingut sentit, sí, sí, sí. I ha quadrat. Així que, primera sorpresa que m'has donat, segona, que m'has dit que me comences a estimar, en parlarem d'això també, això ja ho tractarem també.
He estat a punt de posar, per començar, perquè m'agrada demanar cançons, i mos has donat dues, després en parlarem i les escoltarem, i sempre mos agrada tenir un poquet de musiqueta en aquesta entrevista. He estat a punt de posar en Joan Petit quan balla. He pensat, mem, Juanmi, tu ets Joan també, vale. I en Joan Ferrés ja li va fer una broma, va ser quan, perquè lligarem temes en programes, i és que vos varen fer, tant a tu com en Antonio Ferrer, varen fer una entrevista el dia de les Illes Balears, perquè justament aquí més encetàveu i estrenàveu aquest dissabte directe. I jo durant la intro també se me va allargar, I no sé si la vaig liar un poc, però vaig dir que en Joan Ferrés és com en Ramon García. Però, clar, després fora a mi... No sé si va ser fora... No, fora a micro no, m'ho va dir. Això ho hem de xerrar i tal. Clar, en Ramon García és un home que arriba a les cases, no?, de tothom. I en aquest sentit, tot i que en Joan Ferrés és un altre to, no? Tu has hagut de fer de tot. Amb això estàs d'acord?
Sí, i més que vull fer. Sí, jo ho dic perquè ha estat una sort. Aquest, tu saps, aquest món és molt canviant, la nostra feina és molt canviant, i per tant, ens hem d'adaptar als canvis, i les nostres famílies s'han d'adaptar als canvis, que també des d'aquí un agraïment, perquè no tenim una continuïtat de funcionari, per dir-ho d'alguna manera. Sí. I té aquest inconvenient, que no tens aquesta seguretat, pentura de la resta, però té un avantatge, i és que fas de tot. Aprens de tot i te forces a aprendre moltes coses. Tu ho saps, a fer directes, a improvisar directes, a fer entrevistes, a fer coses més serioses, coses més alegres, a comunicar més una banda, a fer més periodisme una altra, perquè no és el mateix. I jo, per això, és una sort, perquè ho he intentat gaudir, he intentat aprendre, i m'agradaria que passessin més coses i fer més coses. Mentrestant, evidentment, gaudint de mira per onda i ser directe, però jo, més avantatge que inconvenient, ja t'ho dic, en aquest sentit ho tenc clar.
Anem a la teva infantesa. Jo m'agrada anar als nostres protagonistes des de que eren nins, una mica aquest caràcter, no? Tothom diu que ets una persona bastant empàtica, tens aquesta capacitat camaleònica per mort d'haver fet tantes i tantes coses, i has estat a festes, però també has estat en temes de residència, jo t'he vist dins un camión fent directe, o sigui, t'he vist per tot. No és res que no hagis fet. Tot aquest caràcter, tu com eres de petit? Com un estiu de... Tens 38 anys?
38 anys, sí, sí.
Tot i que un tertulià va dir que el millor tenies 48.
Efectivament, una tertuliana, concretament, sí? Fanny Pons, des d'aquí sí? L'envio una ferrada.
Una ferrada, també.
Col·labora aquí el dia i crec que me'n va posar 48.
Sí.
Bé, són coses que la vida te dona i que has d'agafar.
Durant aquesta entrevista sortiran personatges així, random, per diferents motius. I gent que, a més, que jo també admiri, que estim molt... Com era en Joan Ferrés a l'estiu del 88, per exemple? No sé quina tenies.
No, el 88, moment. Just acabava de néixer.
I d'on anàvem en el 95, per exemple?
El 95, mira, el 95 ja eren 7 anys. M'ha agradat això que has dit d'empatia. No sé si entenc o no, però el manco en aquesta professió n'has de tenir. Perquè mos han de guanyar molta gent, per entrevistar molta gent. I jo crec que si tens aquest avantatge, que has estat una persona sociable ja de petit, conversadora, sí, observadora... S'ha de notar, jo crec que tu també te passa igual, s'ha de notar després per aquesta feina.
Ets com un comerciant.
No? Exacte.
Comercial.
Un comercial, sí, sí. Exacte. I jo crec que petit era això, jo ja de molt petit m'agradava molt xerrar amb la meva família i amb els amics. Te diré més, els que m'ho van recordar, i mira, això és una intimitat, però com que has dit que és íntima la conversa, jo t'ho puc dir. Jo quan era petit i quan anaven en el bany ja tot sol, sense bolquer, i quan ja havia de fer els majors, diguéssim...
Sí, quan anaven els 3, 4, 5 anys, el primer ús de raó, no?
Exacte. I d'aquell moment, jo, quan hi anava, avisava mon pare i ma mare perquè volia que venguessin davant jo, mentre jo estava en procediment de fer majors,
molt bé,
perquè volia conversar amb ells, perquè si no m'avorria. Sí. Vull dir que fins i tot allà m'agradava conversar.
Clar, i no sé si t'agafaven de setmaneta també en aquell moment.
No importava, però importava. Sent allà davant un temps que hi havia bidet, que ara ja s'han perdut,
sí.
El bidet m'anava molt bé per això, perquè mon pare i mon mare sent davant jo, i jo els contava sa vida mentre estava en procés.
I també te passava que entre ells se posaven a xerrar, xerraven de tu, i tu deies, però si estic aquí davant, xerraven jo? Sí. O eres tu que no t'aturaves de xerrar?
No, també no, passava.
També passava. Sí. D'on te ve aquest caràcter així empàtic, obert, que també... Hi ha una mica de tendresa, de timidesa, que supos que has hagut de fer feina amb això.
Total, és
fins un psicoanàlisi.
Sí, ho veig.
Però això també se fa feina, perquè tothom se pensa que per ser empàtics que no costa res xerrar amb la gent. No, això també necessitam eines, no?, per fer-ho.
Totalment. Jo crec que hi ha una feina prèvia de cercar com un mecanisme que... ben que han funcionat una vegada i els memoritzam i els utilitzam amb altres, no? De manera com introduïm-nos a la gent, fins i tot com xerrar per WhatsApp amb la gent, que això, però és mentida, però també...
És molt complicat, això, has obert un meló interessant.
Clar, perquè el WhatsApp no és cara a cara, tot se pot malinterpretar molt més i has de saber molt bé què
dir, com dir-ho,
insistir molt sempre en per favor i gràcies en el WhatsApp, no? Perquè vegin que, bueno, que hi ha una amabilitat, però sí, jo... anant al que deies una mica d'on ve, jo tenc clar que a casa nostra, mon pare i mon mare, i també la meva germana, tenien com una filosofia al manco del dia a dia, que era que quan entran dins casa nostra, hagués passat el que hagués passat, hem d'entrar amb alegria. No sé com dir-ho, perquè és el moment d'arribar a casa nostra, no? D'estar amb els nostres. I quan anàvem a dinar, quan anàvem a sopar, s'intentava crear un ambient de riure i de comentar-ho tot. I jo crec que això ho he traslladat de fora, que el manco... quan estàs amb la gent, els reconeguis o no coneguis, tu, que a vegades també és una pressió, no? Perquè has de transmetre sempre com aquesta alegria o aquest bon rotllo, i a vegades no tens el dia, però a mi me costa poc. M'agrada estar content i que la gent del voltant estigui content. Entens, sí.
Quan te van triar delegat de classe, d'on pot fer que vas ser delegat de classe?
Poques vegades,
no m'ho han dit, eh?
Poques vegades, per entrar a l'escola, però no t'ho pensis, eh?
M'ho acabo d'inventar, me l'he jugat, he fet un triple.
No, a l'escola per entrar un any, no, tercera o quarta de primària, però no vaig repetir massa de delegat de primària, de delegat, diguéssim. No... era un excés de responsabilitat que no m'interessava.
Com eres a l'escola?
Era molt xerrador. Molt xerrador, de fet, el problema que tenia a l'escola és que els mestres me renyaven molt perquè acabava la feina i m'anava xerrant per de vora. I els de vora, per entorn, encara no havia acabat la feina i acabava emprenyant els de vora. I era molt xerrador perquè això m'agradava tenir bon rotllo amb els amics i els amics, amb els mestres també, com a... vaig tenir a vegades problemes perquè segons quin mestre, clar, jo petit... intentava fer-li una mica de conyes o de dobles sentits, que hi havia mestres que agafaven i altres que no sé si tu també te passava, veus? És que ara a ràdio, però en Juan m'ha fet una mirada molt comprensiva, com una clocada d'ulls, de dir, sé què és això.
Tinc una teoria de muntar aquest tema. I és que la gent adulta no està acostumada o no està preparada perquè els infants tinguin un sentit de ironia, de sarcasme, desenvolupat.
Totalment. Jo crec
i per això tu ets un nin, que m'estàs contant.
I ho agafen com un atac, no? I jo vaig haver d'aprendre això, que aquí també hauríem de tenir l'altra part, un 200, per dir, perquè estan carregats d'estrès, de nens i nines, i no necessiten qualcú que li vagi fent pot d'ironia. Però no crec que fos escat, jo crec que, mira, depèn de la persona que trobes, però sí, mai trobem aquesta situació d'aprendre que no tothom... vol entendre les teves bromes o vol riure de les teves bromes i manco els mestres. Sí, sí, sí.
Han tingut i tenim un estiu molt calorós. Tu quins records tens d'aquests estius, de quan tu tenies 7 o 8 anyets?
I molt afortunat perquè jo el passava a Sa Ràpita. Estiuetjava a Sa Ràpita, allà de vora Campos, i era un Sa Ràpita que ja no queda, no tant com abans, com no queden, crec que, pobles de costaners com algun temps. A més, era molt interessant perquè cada carrer tenia les roques on anava a banyar-se, no? I a part d'anar a la platja tenien les roques...
quan et ve a Sa Ràpita i...
Sí. I de fet, mira, que Sa Ràpita crec que sí, més avant que se m'entén, però bé,
sí, crec que és una zona de turisme encara amb un gran tant percent de residents...
Sí, de locals...
Més que turistes de pas, no?
I jo ho vaig viure com un privilegi perquè és de matí nedar... i bicicleta, sort baixa, nedar i bicicleta, el vespre més bicicleta i a dormir, i l'endemà el mateix. I això són privilegis. Mon pare i ma mare varen fer molta feina per poder llogar una casa.
A què s'ha dedicat?
Mon mare mestre i mon pare veterinari. i era com un extra que nosaltres teníem que, bé, que valores molt, perquè no tothom ho podia tenir, i va suposar un esforç econòmic de mon pare i ma mare i molta feina, però el que poden tenir la consciència tranquil·la és que ho varen gaudir moltíssim, perquè és un privilegi. I no sé si ara és tan senzill això de sortir al carrer un nen de 8 o 9 anys en bicicleta tot sol, no s'ha de cercar en aquesta mica o sol, no sé si ara se fa això ja, si els pares ho permeten tant o si fins i tot el carrer és carregat de cotxes ho permeten tant, no ho sé.
Sí, jo me'n record que encara se podia jugar de tant en tant a futbol en el carrer, ficaves allà dues motxilles o dues llaunes d'un refresc, les posaves en terra i els cotxes passaven, però tot anava en un marge.
Era un altre ritme, crec.
Era un altre ritme, i podies pegar un bel, no?, un crit, un bel que diuen en els pobles, quan cridaves a un veïnat o un amic teu per anar a jugar, no?
Perquè baixaves i venies a jugar.
Sí. Feien los vigilantes de la playa i jo pujava a veure-lo. Donava igual com estigués el partit.
Jo soc generació Pacific Blue, no sé si te'n recordes.
No.
Pacific Blue eren els policies del Perdedés Los Angeles que anaven en bicicleta. I, clar, quan anaven a caçar lladres delinqüents, botaven en la bicicleta i feien bots i de tot, i jo era d'aquesta generació.
Sí, un freestyler d'aquesta.
Exacte. No anava en bicicleta, jo, ni res, però m'agradava aquesta policia en bicicleta per no sé si a Los Angeles o per Miami, perseguint...
Clar, tu de corrupció en Miami no te'n recordes.
No, veus? No.
Veus. Clar, és que els 8 anys de diferència, sí, és tècnic, segur que se'n recorda, de corrupció en Miami i tot això, perquè sí, diu que sí, amb el cap. Clar,
lleugerament.
És que 8 anys en aquesta... Ara no, però... Bé, jo tinc més robust que tu, perquè tinc 8 anys més, però ben que dic, ara les diferències d'edat no se noten tant com quan... Tu anaves amb gent gran o anaves amb gent de la teva edat?
Idò, mira, jo anava, en l'estiu anava amb gent gran perquè la meva germana té 2 anys més i jo anava amb la pandilla de la meva germana. Per tant, en l'estiu sí que... I ho notaves, eh? I 2 anys, tu dius, 8 era molta diferència i 2 també, eh?
Sí.
Per exemple, quan...
Sí.
Quan es desgrupillo ja començant a tenir les primeres ligues i tal, jo encara...
9 anys, 12,
molta diferència. Jo encara volia pegar pilotades, era diferent. I no, i després a l'escola sí que ja, en vez de la meva edat, de fet, jo... també he estat un privilegiat perquè tinc els mateixos amics des dels 3 anys fins ara.
Això és un privilegi, ho saps? Que és molt complicat.
Sí. No és fàcil, no és gent fàcil que passi, que duri tant. Hem anat a estudiar fora, hem estat temps fora, hem estat temps més o manco separats, però encara la pandilla, la meva pandilla de sempre són aquests. Sí. I és veritat que és una sort, perquè com que han sabut madurar molt bé la relació i que mos tenim encara.
Sí, a vegades un se treu el lota i te deixa de costar perquè tu no tens el lota, i a vegades el futbol canvies d'equip, canvies d'institut...
I neixen noves amistats, que és normalíssim.
Sí,
això és ben natural, també, però bé, ja he sabut com sumar altres amistats i a la vegada mantenir aquestes, que crec que ara a la llarga, quan ja tens una certa edat, difícilment se poden rompre, no? Perquè ja com estava tot més madurs i més tot col·locats, i bé, crec que encara mos queda molt per gaudir.
Això era la teva infantesa. Ara tu, d'adult, no sé si ets conscient que ets una persona que cau molt bé.
Espera.
No tens haters, que diguem.
No, mira, sol te dir, però a un reel que vàrem penjar deixat tirat en Joan Francesc i jo, perquè ara en Toni està de vacances, vaig rebre un comentari de hate, com no sé què m'ho deia, vaig dos per dalt, no sé què tal. Vaig tenir com certa alegria, fins i tot, perquè no m'havia tingut encara, i vaig dir, bé, ja estic dins del club. Sí. Ja estic dins del club que el manco qualsevol comentari de hate han tingut. Però, no, però mira, això ara que em dius, hi ha una cosa que sempre riuen els meus amics, perquè... No diré noms, evidentment, però sí que tenc identificades 3 persones a qui no els caig bé. Amics en comú, que tenim això, te diria nom i cognom,
sí?
Que per la cara i per les vegades que m'he creuat amb ells, no els caig
no
bé.
No acaba de fer.
I no passa res, vull dir, per tu n'hi ha més. Però les que jo he pogut identificar són 3 persones i ho notes. És aquella cosa que ho notes. I no sé si tu tens, te passa això, que tens qualque persona que saps que no li caus bé. Que...
Jo... Sí, però ja, ara ja m'adona igual.
Ja, no, sí, jo. He parat aquesta... Absolutament igual, també, sí.
És vera que he llevat un pot de freno.
Aquest vol agradar, ja.
Jo he tingut una època de vol agradar. Tu t'ha passat, això?
Sí, jo supos que sí, totalment. Sobretot, principi de segon quines feines, no? Quan nova gent i tal, que pentura no ets encara jugant més natural. Però després aprens a saber que... El millor és que tu siguis natural i després la gent ja que se vulgui provar a tu ja s'hi proparà, saps? Sí, ja t'he dit, jo crec que en general sí que caig bé, però que també ara no m'esforç en caure bé, crec que ja m'han superat això, vull dir que m'esforç en estar bé amb la gent i transmetre bones vibracions a la gent.
En quin moment vares decidir o vares saber que te dedicaries a xerrar, a comunicar, a presentar...
Saps molt graciós, i ja t'ho diré, té una resposta i un dia concret. Això va ser un dia anant en bicicleta per Oxford. Sí, perquè sí.
Vale.
Sí, no? El punt de partida és...
Sí.
És aquest. Jo havia acabat la carrera, havia fet ciències polítiques, estan parlant de 2010, 2011, crisi absoluta aquí a Espanya, laboral, i no hi havia res, no hi havia feina econòmica...
I... de Televisió de Mallorca, de fet, jo vaig ser un dels damnificats.
Exacte, per cert, m'han enviat memòries per tu, ja t'hi diré aquí després, que havia fet feina amb tu.
Vale.
Vaig partir a l'estranger. Vaig partir, de fet, un any a Oxford i un altre a Lyon, a França. Feia feina, a més, a Oxford sempre ho compt, som les mateixes batalletes, però feia feina de socorrista d'una piscina d'un gimnàs d'ultraluxe.
Això m'encanta. Ho has contat moltes vegades, però no xerrarem de res més ara.
Sí, bé. Tota una experiència.
Socorrista d'una piscina de luxe.
Era una piscina d'un gimnàs de superluxe, d'allà per ricachons que hi havia per allà, per Oxford, per la zona alta.
Està molt bé, perquè la primera pàgina és ell en bicicleta a Oxford, decideix comunicar, i després, la pàgina 3, el recordatori de... que ahir va fer feina una piscina de luxe de socorrista.
Totalment, t'estic donant material. Bé, i Oxford, clar, hi vaig estar tot l'any, molta pluja, molta neu, molt de fred, i un dia, quan ja va arrencar la primavera, va ser un dia de sol esplèndid, perquè jo cada dia anava amb bici a la feina. I tornant de la feina, un d'aquests dies de sol, que anava poc a poc, tira, pensava, i va un moment que va venir com una il·lusió i va dir, ostres, jo crec que m'agradaria fer feina a la comunicació. Crec que, no sé, crec que vull fer feina a la tele, vull fer feina a la ràdio, a mitjans escrits, no sé per què, però jo sempre he estat molt de consumir ràdio i tele i mitjans escrits, però hi va ser aquell moment, i a partir d'aquí, a poc a poc, vaig estar l'any següent a França, vaig passar de socorrista a cambrer d'un bar especialitzat en musclos, vull dir que vaig anar a canviar.
Per què França?
No, perquè ja m'havia tret l'avançat d'anglès i vaig dir, vaig a perfeccionar el francès, que va tenir un nivell així inicial, diguéssim, i perquè també en França tenia un amic en comú, un molt amic, que vivia a Lyon, i vaig dir, vaig a Lyon, i vaig fer també un any allà, perquè mentrestant aquí no hi havia res per fer de feina. Però bé, ja tenia aquesta cosa en el cap, que va néixer una hora baixa a Oxford, de sol, tornant de bicicleta.
Molt bé. I la teva família, què te va dir? En el moment que vas dir, jo m'ho vull dedicar a això, no vull fer... Perquè, clar, ciències polítiques, podries haver triat...
Sí. La meva família, encantats de la vida, i, de fet, m'han ajudat i molt en poder arribar a aquesta professió, perquè quan vaig començar als principis, res, ho fet quasi tot gratuït, a una ràdio com a la Mediterrània, on quasi que era la feina voluntària, per tant, amb el suport de la meva mare vaig poder ficar-me en aquest món perquè no tenia una necessitat econòmica encara i m'han ajudat molt. Però sempre oberts a tot el que els diguessin de propostes, mentre ens volguessin contents. Me'n record que la meva família li vaig comunicar per mail l'endemà d'aquesta anada en bicicleta, perquè xerrava mail amb ells, dir, m'he pensat això, i beníssim-hi per avant. I com sempre, també jo he tingut la sort que un pare i una mare, tot el que facis, endavant i contentíssim.
No te van dir, ja vaig ser suada, te dutxes, després mos telefones i te penses millor.
Que va, perquè és que ni sabien encara què volia fer. I el manco, a la fi, li vaig dir qual cosa que faria. Que volia fer, una intenció que volia, saps? És a dir, ells van entendre molt bé aquell moment vital que estava, com molt de joves d'aquella època, que aquí no hi ha feina, anem a fer qualque cosa, anem a aprendre idiomes. Per tant, això ja m'ho van agafar molt bé. I si després vaig afegir això de dir, mira, he pensat que m'agradaria fer això,
des de que vas decidir ser comunicador fins a dia d'avui, quant d'anys han passat, a prots?
Mira, això era, jo crec que era 2012, per ventura, sí, 2012 fins ara, sí. O sigui que...
2012 ha plogut.
Sí, i més que ha de ploure, previst.
Si ara te ficassis dins una màquina del temps i nassis en aquell moment, quan prens aquesta decisió, xerres amb ton pare i ta mare i estàs allà en sa bicicleta, quin consell te donaries, sabent el que ja saps?
Buah, quin consell me donaria? Bona pregunta.
Què te diries a tu mateix? A part de donar-te un susto, de dir, som en Joan Ferrés d'aquí 15 anys.
Hola, què tal,
som
Joan Ferrés del futur.
Sí.
Jo més que consell diria... anirà bé. És a dir... Més que consell, jo crec que aquell cop té l'esquena de dir...
Tranquil.
Fins i tot sense saber si anirà bé o no, però qualcú que per aquell digués, anirà bé. Però clar, evidentment en aquell moment era, he pres aquesta decisió, però... Què he de fer? Si no he fet res mai, no. Més que consell, jo crec que seria, hola, som en Joan Ferrés del futur, anirà bé. Adéu, me'n vaig. Ja està.
A vegades dona la sensació, quan parlant de donar tumbos, a vegades té una connotació negativa. Jo crec que, és, que en el nostre sector és positiu, perquè això vol dir que hi ets, que, i que funciones i que t'estàs aferrant, encara que siguis refinyades, a un sector que és molt complicat. Tu estàs d'acord amb això?
Sí, totalment. Tot el que tenen al principi. Jo crec que tocar un pot de tot en aquesta professió reflecteix dues coses. Una, que és una professió molt canviant, que no hi ha estabilitat, però dues, que fan moltes coses i que te formes en moltes coses. Per tant, jo crec que des de fora s'ha de saber veure com aquest donar tumbos que deies, que no és negatiu, que és part de la professió, i si tu t'hi saps adaptar, i sobretot també, torna a dir el mateix, si la teva família t'hi acompanya, assumeix aquests canvis i tal, ho veig positiu.
Això sí, és hora de demanar un préstam o qualsevol financiació. Antiguitat de la feina, un any, dos anys, no pot dir... complicat.
Sí, molt complicat.
Però té això. Actualment, i si vols podem començar a parlar de l'actualitat, però abans vull fer un petit tèntol, perquè vull parlar de 5 minuts de tèntol, i vull que me diguis, perquè ara tot està massificat, no parlarem de turisme, no parlarem de res de política, però és un fet que tot està massificat. La pregunta és, si tu poguessis triar una illa deserta, és a dir, un lloc de Mallorca, que si estigués desert, hi aniries, perquè clar, tu me podries dir és que el bo destrenc, però potser ara no te fa ganes anar-hi per la quantitat de gent que hi ha, però si poguessis triar, per exemple, l'any de Covid, és un any que els balears paren por de sortir en qualque moment i dir ai, no? Podem estar aquí l'any 2021 després. Sí. Quin triaries?
Si pogués buidar un lloc, no? Sí. De gent.
I no hi anigueu, eh?
No, i més, em direu que és molt massificat, però que vaig tenir sen sort durant la Covid de anar-hi, que estava buit i m'ha impressionat molt, va ser Formentor. És a dir, tot el que és Formentor, el mirador de Formentor, el far de Formentor, hi vam poder entrar amb el cotxe quan no hi havia ningú.
Sí.
I me va impressionar molt, perquè era l'únic renou que senties era de la mà, des d'allà dalt. I ni cotxos, ni gentada, ni gent enmig de la carretera, ni cotxos en doble fila, ni res. I això va ser un dels regals, un dels pocs regals que ens va donar la Covid, i m'agrada molt. Sí.
I de mira, Formentor, perquè jo recordo veure per allà en Concha Velasco, veure en Núñez, ets president Lluís Núñez, ets president del Barça, en Gorbachev també el vaig veure, el pare que estava revoltat de guardes de seguretat, però s'ataca la veia, i és un lloc emblemàtic, ara és molt complicat fins i tot jugar una gandula, perquè no estan els preus d'aquella manera, i posar una tabola allà, però aquell moment en el que no hi ha tanta gent és...
Sí, sobretot fer tot el recorregut, pujar a Formentor i fer tota l'excursió seria impressionant, sí.
I doncs mira, com que hi ha una cançó que a tu t'agrada que se diu Ai, ai, ai,
venga.
I parla d'això, no? D'una illa deserta.
A una platja deserta de l'antiga Grècia, el vent me desperta, la sort me somriu. Vaig ple de ferides, de futures vides, i entre les ferides una cicatriu. I pensa en la història, i en la nostra història, els dies bons i els moments dolents. I en com després d'un temps tot és diferent, relativament.
Aquesta cançó, perquè t'agrada, perquè te dona bon rotllo, perquè me l'has volgut anomenar?
Mira, perquè m'agraden sobretot les cançons senzilles. Senzilles vol dir instrumentalment... I jo, fins i tot, me fits molt més en sa melodia que no sa lletra, moltes cançons. Fins que no l'he escoltat moltíssimes vegades, no me comença interessant en sa lletra. I aquesta cançó, sa manera que està cantada, i m'agrada molt en Lluís Cabot, com a formar part de Sousa, molt implicat també en molt de grups, en Maria Jaume, també, i ha fet cançons en solitari, troc que és un... bé, té un... és molt creatiu. Instrumentalment m'agrada molt com entren cadascú a dir com a la seva lletra, m'agrada molt, el to que utilitzen, i a mi m'agrada molt això, la cançó senzilla, i aquesta ho compleix. O sigui que no te parlaré de que tingui cicatrius, perquè aquesta cançó va de cicatrius, no m'he fixat amb això, sinó que m'entra molt bé aquesta cançó.
Te consideres una persona senzilla?
Jo crec que sí. Crec que sí, però fins i tot te diria... tots mos pensant que són senzills, però de dins tenim molta cosa, tots. No sé com dir-ho. O sigui,
ego.
Sí, sí, exacte. Jo crec que sóc una persona senzilla, manco, com el que mos passa a tothom. Quan començam a donar-li voltes en el cap, és que ningú és senzill, perquè és que és inevitable, tothom li dona voltes en el cap. Mm. En el dia a dia, sí, sóc una persona que ho posa fàcil, sóc una persona resolutiva, sí. Però tot tenim coses en el cap, i no són tan senzilles. No sé si m'explic.
Sí, sí, sí,
hi ha un percentatge diari...
Sí.
En els quals no són senzills. I això també s'ha de dir i s'ha d'explicar, també. Mm. Sí, sí.
Que t'ha ensenyat el carrer, ara parlant de periodisme de carrer, que no t'ensenya una facultat de periodisme?
Tot. Pensa que jo, clar, no he fet periodisme. Jo vaig fer ciències polítiques. Després vaig fer un màster de comunicació, de conflictes armats i moviments socials. Però a mi el carrer és que m'ha donat tot. Jo, sempre ho dic, el meu primer directe vaig enganar en el programa, perquè un dia abans m'han dit: Joan, faràs un directe. N'has fet mai? I jo he dit sí.
Aquesta pregunta és molt bona.
Sí.
Perquè en qualsevol moment és el primer directe, però mai ningú dirà... O bueno, sí, hi haurà persones que
jo,
sí, però...
I jo, beneït, perquè m'has de fer les coses bé, i hagués dit que no, m'haguessin tranquil, has de fer així, jo he dit sí.
Sí.
I me'n vaig anar a fer el directe dos dies després, sense saber com funcionava.
Com fer un directe?
Exacte, no, això no ho vaig fer, però quasi. I, per tant, el carrer m'ha donat tot. És que m'ha donat tot a nivell tècnic, m'ha donat tot a nivell de sa gent, com entrar-li, com tal, com agafar titular d'aquesta conversa que he tingut, com resumir això que m'ha explicat qualcú per contra un directe que dura un minut i mig. És que m'ha donat tot, des de zero. Jo vaig anar des de zero, en pèl vaig anar en el carrer. Per tant, m'ha donat tot.
Salvant les diferències en tu, clar, jo me passa una mica que també vaig aprendre d'aquella manera, perquè jo vaig estudiar direcció cinematogràfica, comunicació, l'estic fent actualment, i me passa que jo sí que vaig ser de la generació que va veure es caiga quin caiga,
sí,
que era aquells seus monets,
no,
en el Puro Baix, que després se va fer
ara
famós.
Ara entenc coses, Juanmi, ara entenc coses del teu to, del teu...
I jo vaig fer ara molta escola coses. Amb es caiga quin caiga, m'apareixia apassionant.
Ara m'has com il·luminat, perquè he vist molt de paral·lelismes en l'estil de que hi caiga quin caiga i el teu estil.
I a vegades passa això, no?, que dius, vinga, anem a entrevistar una persona i tu potser aquell dia no tens el dia, o no controles el tema que vas a fer, que no tenim
totalment,
per què saber de tot,
totalment.
I per això nosaltres hem d'entrevistar un picapedrer, però no sabem de picapedrers, no?
Uh-huh.
I intentes treure aquell profit.
Però això també és jo sempre ho dic, que és un avantatge no saber del tot el tema que vas a tractar quan vas a entrevistar aquell expert, perquè, clar, tu t'has de situar amb aquella gent que, efectivament, no sap res d'aquell tema. Per tant, no és dolent que tu li facis preguntes perquè no ho saps, perquè tu representes a sa gent. Tu has de fer que sa gent li arribi aquella, el que ha passat.
Sí.
No has de pecar d'un excés de donar informació, no. Tu has d'exercir de dir, tenim un oient que no sap res, que li estic presentant aquesta notícia. Per tant, anem a jugar aquest perfil de sa gent. Això no ho trobo tan dolent. No sabré tant, evidentment, sí que has de saber...
Deixar que te sorprengui.
Deixar que te sorprenguin i fer les preguntes d'ABC bàsiques, perquè és el que sa gent necessita, o és l'espectador.
És que a vegades... és això, no?, que és més important no estar pendent de lo que tu vols demanar, sinó de fer una escolta activa per demanar damunt lo que t'estan explicant, no?
Totalment.
Perquè si no quadra. De fet, jo m'ha passat en el principi de fer una pregunta i tenir la sensació de que aquesta pregunta no venia a cuento perquè ell me xerrava d'una altra cosa.
Sí.
També és experiència.
Jo venia de fer programes de ràdio, d'entrevistes, un programa més d'entreteniment, més conversacional, i quan vaig passar a fer feina, per exemple, els de matins, que era un programa d'actualitat pura, d'actualitat política, de minut a minut, vaig haver d'aprendre a apuntar molt més les preguntes i fer-les molt més concretes i molt més directes, perquè abans, tu segur que te passa per construir una entrevista, bé, doncs tens, no sé, 20 minuts, bé, doncs comences per aquesta pregunta, que la persona estigui més còmode, després s'altra, no, allà era, tens 30 segons o un minut per aconseguir que te respongui això, per tant, no te'n vagis per les verdisses, no comencis amb una pregunta diferent.
Per això m'agrada tant aquesta entrevista, perquè és una hora on si te pots anar per les verdisses, tornar,
comptes...
I això és avantatge, no? Te pots explicar i d'aquesta manera se te coneix molt millor. Hi ha un format que es mira per on, que recordam quant poden veure IB3 Televisió?
Mira, però el fan cada dimarts vespre i teniu també la reposició els dissabtes hora baixa.
Dimarts vespre a les?
A partir de les 10.
A partir de les 10. Mm-hmm. Això ja és un altre format. Aquí tu ja sí que has de saber de què parles, perquè estem, jo què sé, per exemple, curiositat de la Seu. Mm-hmm. Tu has de saber coses de la Seu. Si és romànica, si és tal, quantes vegades se va fer, quanta mideix el rosetón que hi ha, no sé, mil històries. Sí. I ho fas d'una manera com entrant dins les cases de la gent, però també el to és molt afable. Te l'has de preparar molt, aquest programa?
Cada vegada manco, és a dir, jo els guions sí que no els faig jo directament, però sí que els revis, per dir-ho d'alguna manera, per tant, els llegesc i vaig proposant temes, però no els faig jo, però sí que faig una revisió que m'ajuda a aconseguir això que dius, sí. a saber els temes, i els meus in situs que se diuen, és a dir, els moments on jo apareix davant la càmera per parlar d'aquest tema o un altre, cada vegada me'ls he de preparar manco perquè, com ho he automatitzat, a més, aquest nou format de Mira per on, que recordem que això va néixer amb en Jaume Noguera i ha estat un regal per joc poder com agafar relleu, aquest nou format fa que cada vegada que jo aparec convers amb una veu en off que és en Lourdes. Per tant, aquest diàleg ho fa molt més fàcil l'explicació, molt més fàcil l'aprenentatge, la memorització del que he de dir perquè és a través d'una conversa i és una gran avantatge. És veritat que no necessit massa temps perquè el format m'educa cap aquí i jo crec que el telespectador ho agraeix. Que no sigui jo allà quiet, aturat, 2 minuts i mig recitant una qüestió, sinó que amb aquesta conversa en la pantalla, que tenc al final, perquè se veu o no fos talla la pantalla...
Te serveix per situar i per introduir el tema, no?
Sí.
Un carrer, per exemple, no?
Totalment. I a més, se me demana molt de teatre, que a mi també ja m'agrada, no?
Te vaig veure dins la mà amb una barca. Jo vaig passar una penada en aquesta promo. Sí. Te vaig veure, dic, no sabia si se movia molt.
Clar.
Tu vas veure clar o no?
No, sí, jo vaig veure clar, perquè a mi m'agrada molt la mà, m'agrada molt en barca i no vaig passar pena.
Home, anaves còmode perquè ho tenies per mà. M'afiques a jo i és un Cristo.
Sí, no, anava feliç, però bé.
Toma 8, saps? Sí, ja.
Exacte. No he estat tan còmode quan m'han fet vestida, que m'enric, de dimoni i cantar sort Moseta, per exemple, mentre vaig vestit de dimoni i mig de palma, envoltat de turistes, o... m'ha disparat molt, però bé, no, sí que estic còmode, el que passa que no ho he tentat per mà, però aquesta part de teatre a mi m'agrada molt i torna al mateix. Jo crec que este l'espector també ho agraeix perquè li explica la informació d'una manera molt més dinàmica. Sí.
Tinc una pregunta curiosa que també volia... I jo crec que la gent que mos escolta no necessita escoltar molta ràdio ni molta tele per empatitzar amb això, però quantes vegades t'ha passat que te diuen no, jo no vull sortir per la tele i és en aquesta ràdio, però a part d'això, si no hi ha càmera... Si no hi ha càmera, és ràdio.
Reivindico des d'aquí, Jami. Sí. Juanmi, cada tanta crec que has d'anar fent aquest recordatori.
Sí, no hi ha una càmera amagada, no hi ha ningú amagat darrere un cotxe. Si no hi ha càmera, és ràdio.
Si veig un home amb una catseta penjant, que li den quantum, i un micròfon connectat, ja està, no hi ha càmera. La catseta no és una càmera, no hi ha càmera oculta, no.
I més de primera, no vull sortir per la tele. Però t'anava a dir perquè quanta gent et diu jo no vull sortir per la tele i en el final no li pots llevar el micro.
La gran majoria. I a més jo feia una trampa i que ja he vist que tornaré a fer si he tornat a fer enquestes en el carrer. Me deien, jo no vull sortir per la tele. I jo els deia, no, tranquil, no és en directe. I quan els deies això, com que els deixaves un punt que m'està dient, que tal,
totalment.
I ja estaven gravant. I ja estaven fent l'entrevista. Ningú havia
aquí
se
returen.
Què vol dir estar en directe? I pentura que aquella persona antes o no estan gravant, o no... Jo he dit la realitat, no és en directe.
Sí.
Però aquella persona ja, mentre s'ho pensa, jo li estic fent la pregunta i ja està xerrant.
Jo a vegades els dic, idò, has entrevistat 1.000, s'està perdent un premi molt important.
Ostres, molt bona.
I potser no te contesten, però em fan la mitja.
És que ja t'he dit, Juanmi, i els oients segur que estan d'acord amb jo, que tens un avantatge molt bona, que aquesta frustració que la gent no entén, que poden tenir quan anem a fer el que dèiem, enquestes, de demanar a 50 persones... Exacte, se'ls cobra no mos agraden. Demanar a 50 persones, te puc fer una pregunta? No. En Juanmi ha sabut girar la truita i s'aprofita d'això, i juga amb això, i rius una estona, fa riure en aquella persona, això que des de entrevistar 1.000. I això és molt important, i no és gent fàcil, no és gent fàcil, dona-li la volta, perquè hi ha moments que dius... pren de per sac, xerrant clar, i jo no entrevisto ningú.
I un altre avantatge que tenim és que les persones no poden atrevessar el semàfor en vermell.
Exacte, el punt del semàfor és la clau. I que n'hi ha que han atrevessat, n'hi ha que han creuat.
Sí. Jo he passat una pena de dir ai, i se senten, i després fiques en edició un cotxe que pita i queda molt mono també per ràdio. També t'ha passat a entrevistes, m'imagino, que no pots tirar. Tot el contrari.
Total.
Entrevistes de carrers, ara parlant de directes, no? Que potser tens un format més breu i necessites estirar d'un tema. S'ajunta que potser tu no tens el control absolut d'aquell tema i necessites que te donin informació, però la persona que entrevistes
no
és
dona.
Molt breu, no dona. Molla. En aquest cas, com se soluciona?
Això és dels pitjors moments, eh? Jo en aquest cas, com que la majoria de vegades aquella entrevista s'ha d'allargar perquè el programa necessita aquests 3-4 minuts perquè va de tancar-ho tot, he prioritzat de dir, mira, encara que repetim, jo li faig diferents preguntes, però encara que ell me doni la mateixa resposta tots els temps, és igual, estan passant 3 minuts i ja han complert aquesta funció, perquè és que hi ha vegades que no se pot arreglar, perquè aquella persona o no vol dir, que moltes vegades passa, que no vol dir res, o no té res més per dir, això són els pitjors moments. Me passa a vegades també si entrevistes a persones majors, que a Pantur li costa parlar, o això, que ja tenen segons quins problemes de memòria...
O d'audició,
clar, això és complicat. Crec que igualment també amb això sempre hem de fer un esforç de no infantilitzar-los, que això és una altra cosa, o sigui, tractar-los de tu a tu, però són aquestes entrevistes que poden ser més complicades perquè no te poden donar aquell temps que necessites.
Ah, i hi ha sectors que són més complicats, no? De, jo què sé, temes d'animals, jo què sé.
També.
Seguim per mira per on. Ara mateix, amb aquesta au, i sense fer spoiler, o sí, si vols anunciar un poquet,
no.
Que és el que podrem veure pròximament.
Ara seguim gravant més capítols. Per tant, ara encara s'emeten els de l'anterior temporada, i ara seguim gravant més capítols. N'hem fet alguns per juliol, per agost sí que mos han donat un pot de vacances de mira per on, perquè ja teníem prou feines, i per setembre seguim gravant capítols, perquè és que les idees per mira per on... és que sorgeixen, jo sortiré d'aquí, veuré aquí una placa d'un carrer i voldré saber per què aquest carrer té aquest nom. Me mouré cap a Mirant a la Mà i veuré unes barques X que arriben d'aquest tipus i demanaré perquè aquestes barques habitualment arriben aquí a Mallorca i si vas encadenant i és que surt de tot.
Passejar despertes la nostra curiositat.
Sí,
no?
sí, i sobretot el que sempre he dit de mira per on és que hem d'aprofitar que explicant coses que ChatGPT encara no aconsegueix explicar. O sigui, fem unes connexions entre coses que jo crec que la gent encara necessita saber i que no troba a internet. I per això tenim material encara per fer i desfer. Molt de temps.
Una pífia que ara ja se pugui contar, que hagi prescrit? Perquè a vegades, de primeres, no, però passes temps.
Sobretot amb animals, ara que ves, hi va haver dues someres que jo intentava... fer un in situ, diguéssim, una presentació amb les dues arran,
sí.
I jo pensava que mossegaven, no mossegaven, però no vaig poder, perquè les tenia aquí i me posava nerviós, les veia massa a prop i aquesta no se va poder fer, o sigui, perquè elles no aturaven de venir a sumar-me, perquè res, mos separava uns centímetres, i jo vaig dir, lots, no
estic manera, com,
no? M'estic deixant tot el temps, era una introducció que aventura d'un minut i mig, dos, vull dir que no eren 10 segons, i vaig veure com fer-ho, de renunciar, i dir, anem a cercar des d'un altre punt, d'una altra perspectiva, d'una altra banda, perquè no va anar bé, sí.
Jo, en el meu cas, va ser amunyint una vaca, però quan m'entrevesti i qualcú ja l'explicaré.
Ah, bé, perfecte.
Que també va ser bona. Dissabte directe, ahir vau tenir un altre programa intens, perquè és un programa que són 2 horetes, però passen moltes coses,
sí.
Molt ràpides, teniu tertulians... molt bons tertulians, diria jo, i després teniu un acompanyant que és en Joan Barceló.
En Joan Francesc, sí.
En Joan Francesc Barceló. I clar, reis molt. M'ha pres molt complicat riure molt. Vos ho passeu bé. Teniu aquesta capacitat de passar-ho bé. Quan a un programa podeu riure tant... te vas satisfet a dormir una mica la sensació que t'està deixant ara dissabte directe, aquest programa que feis els dissabtes de 6 a 8
jo és que és això que dius, evidentment la meva perspectiva subjectiva i, però hem aconseguit que tota la feina que fem durant la setmana preparant el programa se reflecteixi no només en tota la varietat que oferim en 2 hores perquè cada 2-3 minuts passen coses diferents i crec que això també és interessant. Però l'alegria en la qual fem feina entre setmanes se reflecteix. Jo, en Antoni, per exemple, no tenc guió. quan en Toni i jo som allà a plató, que jo li mostro unes dades o parlant d'un tema o després anem a fer tertúlia, mai mos hem passat guió, perquè confiem en nosaltres, confiem en que, com que estem contents fora de les càmeres, seguim contents davant la càmera, intentem continuar exactament el mateix bon rotllo que tenim de fora, i passa amb els tertulians s'ho han sentit que seva, els tertulians és un gust que quan acabes directe te diuen ell, ostres, m'ho he passat bé, digue'm quan he de tornar, tal, els entrevistats que tenim també destacats, més de lo mateix.
Vam tenir a Mercedes Milà.
Vam tenir a Mercedes Milà, vam estar ben agraïts també de que vengués, i a Mercedes Milà no se'n volia anar, és que no se n'anava, no se n'anava.
Com va ser a Mercedes Milà? Va ser propera? Va ser complicat, sí, tenir-la? I sobretot, si esperàveu que fos així com la vareu trobar?
Va ser superpropera. I nosaltres ja vam tenir clar, ho vam aconseguir a través d'una tertuliana, que és Narianna, que és molt amiga seva, però jo, en la Mercedes, de fet, vaig xerrar personalment, va dir, mira, Mercedes, mos interessa que venguis perquè volem parlar la teva connexió amb Balears. Ella estiuja a Menorca i va anar més per aquí, no? Ja no el típic d'una pionera del periodisme, un referent, clar, sinó que segur que això molta gent li diu, sinó sí, que diu, mira, Mercedes, mos interessa en tu, que creiem que pot ser interessant que mos aportis la teva perspectiva com a ja una més de, una menorquina més, no?, d'acollida. I jo crec que això va ser un encert, perquè ella se va sentir còmode, va tenir ganes i ho va jugar molt bé allà a Plotó, és una professional.
Jo tinc una sensació de que, a part d'aquesta professionalitat que té, també ella li agrada el show.
Sí,
i
totalment.
Ja, per exemple, quan va gravar aquest vídeo de promo per dir que venien al programa, va dir, m'han dit que digui soy Mercedes Milà, com si no me coneguéssiu. Ja, ella sempre li dona el gir aquest...
En qui tenia clar d'Antònia, com a presentador o director del programa, que podríem parlar de l'orgasme femení i de pixar la mà. Exacte. En la Mercedes Milà. Perquè ja sabies que
sí.
Te donaria joc.
Encara és una hora, ni godina. Sí, no passa res, però ella sempre ha aguantat que ella pixa a sa dutxa.
A sa dutxa, de dreta. A sa dutxa, vull dir que dreta, no. És així. O sigui, ja m'ho va donar molta satisfacció perquè el que creien que passaria va passar. Que ella s'ho va passar pipa i va anar bé.
Papà o mamà, ràdio o televisió?
Buah, impossible triar, perquè ara mateix el meu cos sí que m'amana televisió, perquè la televisió té un ritme frenètic que no té tant la ràdio, per tant, el meu cos encara s'adapta en això. Sé que en un futur, quan ja tingui una certa edat, per ventura, a la ràdio m'hi puc adaptar millor, té més calma, que igualment la ràdio té un minut a minut que no té la tele, també ho dic, o sigui, darreres hores i tal, mos arriben abans a la ràdio que la tele, però el ritme de la tele ara el puc dur i el gaudesc molt. Ja veurem fins quan puc estirar.
Clar... És molt jovenet, ets un nen de 38 anys.
Gràcies, necessitava aquestes paraules.
Jo no tinc tanta energia, clar, és que perquè tot arribarà, com fa 10 anys. En canvi, ho estic disfrutant més i trec més energia per això, perquè tinc com a més alegria a l'hora de fer la feina, però físicament, joder, hi ha canvis, vull dir.
Sí, evidentment.
I la tele te du a vegades a d'un ritme alt.
Evidentment, sí, sí. Jo és el que dic, la tele... exigeix molt més físicament, te diria. I, bueno, has d'estar preparat, i a més a la tele, clar, prima la imatge. Per tant, t'has de cuidar una mica i és important, sí, sí.
Estem pas a volant i ens queden pràcticament 6 minuts d'entrevista. Què passa amb en Joan Ferrés quan t'acabes a feina? Necessites silenci?
Mira, el que necessit segur és no mirar els mòbils i no escriure més whatsapps, perquè tu saps, a la nostra feina escrivim molts whatsapps, igualment acabem la feina i no hem d'escriure, ja ho saps, perquè va tancar entrevistes i coses. O sigui, el que sé segur que no faig és que no telefono a ningú, no tinc més ganes de xerrar per telèfon, xerrar amb la gent, sí, però per telèfon no xerro per telèfon mai, quan acab la feina, fins l'endemà, i si qualcú me telefona, no el gaf, ja vos avisi i dic, no, ara no puc, i és que no vull, ja ho confés. Per tant, és així. He acabat, ja està. WhatsApp sí, però això no. I jo, per exemple, som molt d'arribar a que nostre, si hi ha plans, hi ha plans, i si no, a mi m'agrada estar assegut en el sofà, fora a fer res, mirant TV3, evidentment, no miro res més, vull dir, com tu,
sí, sí, sí.
Però estar tot sol mirant la televisió, fora res, fora pensar. Després tinc ganes d'anar, jo què sé, anar a córrer, d'anar a veure els amics i tal, però aquests moments a mi me van molt bé, me carrega molt bé les piles.
Vas a córrer?
Sí, quan puc. Ara en l'estiu, poc, però sí, quan puc.
A l'estiu...
L'estiu, he trobat ara el parc de Bellver, que hi ha molt de pinar i hi ha molta ombra, però igualment aquesta bascota no la lleva a espinar. Per tant, enrodit molt el ritme. Sí.
Vius tot sol?
No, visc en la meva dona i en la meva filla.
Exacte. I, clar, tens... En la teva filla, si pot dir la seva edat?
Sí, ara ha de fer 3 anys, ara a final d'agost.
A vegades és més personal i tal.
Sí, sí, no, cap problema.
Clar, 3 anys, és un terratrèmol, ara que n'hi ha tants.
Sí, sí, és una passada, és una passada. I, de fet, un dels avantatges també que he tingut jo en dissabte directe és que m'he pogut conciliar molt bé, i això també estic ben agraït. Però és una passada tenir una persona que minut a minut pot canviar l'humor, pot dir-te 3.000 coses diferents i pot sorprendre-te, és una passada. És una bomba de rellotgeria en positiu, perquè tens una persona que minut a minut te fa coses completament inesperades, sorpresa, i si ho saps, tu és una passada.
Te canses d'una altra manera, però també te carrega piles, no?
Sí, totalment, totalment, totalment. Evidentment, hi ha un cansament físic, perquè requereixen, són aquestes, tu ho saps, persones que 30 segons això, canvi. 30 segons això, canvi. Ara faig això, canvi. I tu t'has d'adaptar, però ho duc bé, ho duc molt bé.
Què passarà si un dia la teva filla se'n va a Oxford i li dona per llogar una bicicleta i quan després de fer 10 quilòmetres de bicicleta te telefona i te diu: papa, vull ser comunicadora, vull ser periodista.
Què li ha dit? Endavant. Vamos. És a dir, jo, el meu esforç serà, que això molt de pares i mares s'han de fitxar, no forçar-la que faci aquesta reflexió, no? És a dir, que ella faci el que vulgui, i estudi el que vulgui, i que faci feina el que vulgui, i ja està. Jo vull que la meva filla, quan la vegi, estigui contenta. Ja està. Amb feina, sense feina, estudiant, no estudiant, no ho sé, ja veurem bé. Lo d'estudiar ja en parlarem, que això és important. Però bé, que estigui contenta, que estigui bé, i que la vegi, si no feliç, perquè feliç no és tant cada dia, però que estigui bé, que estigui bé.
Te vaig a fer un test d'aquest ràpid.
Vinga,
que no has
preparat
de pensar massa, vale?
Molt bé,
i
molt bé.
Has de contestar, pues, una de les dues opcions.
Vinga.
No facis com el darrer, que va dir: me da igual, a 3 preguntes.
Qui, no, val. Poden dir nom d'aquesta persona? No, no, no.
Va ser científic.
D'acord, d'acord.
Vale. Vinga. És que he estat de vacances i no me'n recordo els noms. No passa res. Ràdio o televisió?
Vinga, televisió, ara sí.
Directe o gravat?
Sempre, sempre directe.
Plató o carrer?
Ara m'agrada molt plató. Ara m'ha quedat un plató.
Entrevistar o ser entrevistat?
Sempre entrevistar, sempre entrevistar.
És més fàcil, eh?
Sí, per molt més gust, sí.
Una entrevista que encara tinguis pendent?
Una entrevista que encara tingui pendent...
Clar, aquesta és no t'estic donant opcions.
Ja, no. Jo entrevistaria a mi meus o familiars meus a programes. Mm-hmm. Perquè crec que els podria treure coses interessants per a l'espectador o per a l'oient. És a dir, no t'hi diria una persona famosa o un tal, sinó m'agradaria adaptar les converses que tinc amb el meu entorn a programes de ràdio o de televisió. Crec que poden sortir coses interessants. Però, i és un format d'entrevista que si no fas, i no diu: ara avui entrevistaré a ma mare. No. Per tant, seria molt nou, però...
En Pablo Motos, sí, va treure sa mare durant
molt. Veus? Però no som Pablo Motos. No. Per tant, aniria cap aquí, jo provaria això.
En qui t'aniries a sopar i no val la teva dona?
Mira, ara te record que m'aniria amb tu i la resta d'aquí de la ràdio, que tenim pendent. Faig aquest recordatori, per tant, en volta ja m'aniria a sopar. Però, no ho sé, darrerament... jo sempre he volgut sopar amb Michael Jordan, perquè he jugat a bàsquet tota la vida i sempre he volgut anar a sopar amb ell, però ho veig difícil ara mateix.
Bueno,
no, les agendes no mos estan quadrant.
Ve aquí, no? També un dia...
Sí, per això, va venir amb un iot i tal, però no mos van quadrar agendes. No. Per tant, amb ell no. Però de gent propera, no ho sé, mira, ara... Darrerament m'he interessat molt també per bombers, per personal també d'atenció dels boscos i de gent forestals, que són gent que pateix molt i m'agradaria fer un sopar amb ells que m'acontin aquell dia a dia de gran moment, de grans incendis, d'aquesta cosa que... I m'agradaria tenir converses amb aquest perfil de gent ara.
El pitjor que te poden dir per un pinganillo?
Joan, han d'acabar. És a dir, que me diguin... Tel, és a dir, perquè jo té molta xerrada i m'agrada conversar i m'agrada fer-ho davant un micro. Per tant, que em diguin: Joan, Tel, me maten. I ho faig sempre, i ho faré sempre.
Jo he arribat, no ho faré mai més, però jo he arribat a mirar a càmera i dir: no el veig, que no atura. Com dir, no era jo, saps? Que ha estat un plaer, que no mos han donat compte
d'uns
53 minuts d'entrevista.
Juan, mi dues coses ràpides. Sopar pendent, fer convocatori pendent.
Vinga.
I m'agradaria, ho he pensat, troc que has de venir dissabte directe a fer un pot de lo teu. No sé si t'ho podies combinar amb la gran vida.
Jo me fa il·lusió.
Val,
tot el que me proposin me pot fer il·lusió.
No m'has dit que no, el manco, no? No,
ara estic fent senys així de dos bes i tot.
Venga,
això.
Perfecte.
Però,
bueno, això i les dues respostes m'han agradat, de les dues preguntes.
gràcies per estar amb nosaltres en directe.
A vosaltres, per convidar-me. Un plaer, un plaer.
I de Mira per on, ha estat un plaer. Crec i espero sí. veure't en directe cada dissabte.
Jo també ho espero, Juanmi. Moltes gràcies.
Gràcies, Joan.
Now it's history. I've played all my cards. And that's what you've done too. Nothing more to say. No more race to play. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory. That's her destiny. I was in your arms. Thinking I'd belong there. Figure it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong there, but I was a fool, playing by the rules. The god may throw the die. They're mine as cold as ice. And someone way down here loses someone dear.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia. L'Agència Estatal de Meteorologia acaba d'elevar de groc